Benvingudes i benvinguts a la Biblioteca d'Alexandria, aquest programa que el dediquem a la novel·la històrica i també, com no, d'una manera força amena, parlarem de la història local i de la universal. Bé, sóc la Lídia, infermera, una lletra ferida, amant de la lectura en general, però bàsicament de la novel·la històrica i la negra, com no. Al meu costat, que avui el tinc davant, perquè tenim una sorpresa, tinc el meu company, en Quim, un historiador, egiptòleg, arqueòleg. Bé, fins ara ha estat durant 11 anys, editor del segell castellarenc d'Història Editions. Per motius, com sempre, econòmics i amb dificultats que la cultura de vegades no ens avança, ha tingut de tancar. Treballa com a llibreter a la llar del Llibre del Sabadell i per això està aquí al meu costat, és el meu llibreter de referència.
Gràcies.
La història el mou i en parla d'una forma sempre molt apassionada. Us informarem de novetats i de curiositats i xerrarem amb escriptors, arqueòlegs, historiadors de les seves obres i dels seus descobriments. Però avui, ens endinsarem en un dels episodis més foscos i fascinants de la nostra història, la cacera de bruixes a Catalunya. I ho farem a través del llibre Judici a una bruixa catalana d'Agustí Alcoverro, una novel·la que en combina el rigor històric i narratiu que... Ja en parlarem perquè el pròleg diferència molt bé el que és una novel·la, novel·la històrica a el que és una història real per explicar com es vivia en aquell temps. I avui, per això us deia que tinc el Quim a davant, perquè a la meva dreta tinc la Laura Casas. La Laura Casas és professora d'Història de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona i investigadora del grup Antígona. Laura és una experta en bruixes, amb una mica de por. Benvinguda, Laura. Estem molt contents que estiguis aquí amb nosaltres.
Hola, bon dia. Moltes gràcies per convidar-me. Jo també estic molt contenta d'estar aquí amb vosaltres avui.
Bueno, sempre comencem una mica així, ens fem preguntes entre nosaltres, no? Llavors jo penso que el Quim, després de tot el que he dit de el seu currículum, no? Doncs crec que ens hauries d'explicar una mica primer qui és l'Agustí Alcoverro. I m'agradaria que també que parléssim d'aquesta, un moment, una pinzellada, sí, d'aquest pròleg que té l'Agustí, que ens diferencia què és l'historiador, no? Quina és la seva funció, com es documenta, i després què fa el novel·lista. Ho trobo superinteressant. Aleshores, a partir d'aquí, entre tu i la Laura, començarem ja el debat d'aquest llibre i d'aquesta història.
Perfecte.
Som-hi, Quim?
Vinga,
som-hi.
Primer de tot, donar-te les gràcies, com sempre. Quines paraules, eh? M'has fet posar vermell.
Sí, i tant. Cuidado que ens graven, eh?
Ja, sí. Bueno, de fet, com tu molt bé el presentaves, l'Agustí Alcoverro és historiador, i a més també professor de la Universitat de Barcelona, ha dirigit, va ser director del Museu d'Història de Catalunya i és un dels principals investigadors sobre el tema de la cacera de bruixes als Països Catalans. A més, va participar en la campanya No eren bruixes, que va reivindicar la memòria de més de mil dones que van ser executades per bruixeria, com a bruixes. Bé, l'Agustí Alcoverro també és especialista en història de Catalunya durant l'edat moderna i ha investigat especialment l'episodi de la Guerra de Successió. Paral·lelament, ha desenvolupat una tasca de divulgació històrica a través de mitjans de comunicació, exposicions, llibres, sobretot destinat al públic adult i també juvenil. I dic juvenil perquè és que justament el llibre que parlem avui té un naixement com a novel·la juvenil. Sí, aquest llibre va sortir en una primera edició amb la col·lecció Gran Angular de l'editorial Cruïlla. I llavors doncs, va fer com una nova edició, ja més presentat com un llibre d'adults, però especialment també el que té d'especial és que ens introdueix la part històrica i ens ho diferencia de la part, diguem-ne, més de ficció. I és que ens presenta el típic cas de bruixa, seria, doncs, això, no? La vida d'aquestes dones, en molts casos, doncs, solitàries, que van ser acusades de bruixa, i ens ho situa en un període, doncs, històric molt complex de la història de Catalunya i el moment en el qual és que això ja ens ho confirmarà la Laura, que és el moment àlgic de persecució de dones i d'acusades com a bruixa, no? deia que l'Agustí Alcoverro és un dels principals investigadors sobre aquest tema, però és que avui dia, ara deies que tenim una invitada molt especial, la Laura, segurament sigui una de les investigadores també més importants sobre aquest tema d'aquí a Catalunya, juntament amb l'Agustí Alcoverro. Laura, benvinguda de nou, com dèiem. Clar, la protagonista, l'Anna Boixadors, com deia, representa el típic cas del típic perfil de dona acusada. És una pregunta que deies que podia ser molt llarga de respondre, però qui eren les bruixes?
Bé, això que ho comentàvem aquí l'altre dia, és potser la gran pregunta, no? Qui eren les bruixes? A què apel·lem quan parlem de bruixa? La imatge que tots tenim és la de tipus folclòric. Pensem en bruixa, veiem automàticament el barret. No, el barret.
I l'escombra.
I l'escombra. I després hi ha tots els gadgets associats, no? El gripau, el gat negre, etc. Parlar de bruixes implicaria parlar des de múltiples aproximacions. Ara bé, qui van ser les bruixes reals? Persones. Persones. Ciutadanes.
Dones.
Vilatanes. Dones i homes.
Homes també?
Homes també. D'homes també en tindríem, tot i que sí que és veritat que tenim una sobrerepresentació de caràcter de gènere, amb moltes més encausades de tipus femení que no pas masculí. Però, al final, jo crec que la definició definitiva de bruixa serien persones que van ser injustament difamades i posteriorment acusades d'un delicte que era impossible de provar-ne la teva pròpia innocència. Potser seria la definició. I no estem parlant, doncs, com que estem d'un entorn literari, la gran pregunta no ens la formulem nosaltres, de registre literari, permetreu que em remeti al poeta immortal, me'n vaig a Shakespeare. I més ara que tenim Shakespeare a tot arreu amb la presentació de Hamlet, no? Que ha donat tanta... Sí. De la Maggie O'Farrell. La gran pregunta ja la trobem presentada per Banquo i per Macbeth al principi. Quan se'ls hi apareixen aquestes tres figures espectrals, ens situem, doncs, al segle XVI, i hi feia res i encara estàvem en auge de cacera de bruixes. I ja els hi pregunta, qui sou vosaltres, secretes, fosques, bruixes, al mig de la nit, no? Ja teníem aquesta figura espectral que al final es reproduiria en els processos, seria qui sou vosaltres i què heu fet per poder ser acusades, no?
La Laura ens ha ensenyat, abans d'entrar a l'estudi, deixa'ns veure la... Ens ha portat un llibre que ens ha deixat una mica així, no? Perquè anàvem a preguntar-li pel perfil d'aquestes dones, que penso que també és molt interessant. La caça de bruixes al Vallès, concretament, no? I té oberta, a la pàgina 28, Castellà del Vallès.
Correcte.
Aviam, entenc que el perfil de les dones... perquè segurament és el tant per cent més elevat de les dones encausades.
Sí.
Tant és parlar de Castellà del Vallès com arreu de Catalunya, però també altres llocs d'Europa, no?
Correcte.
Alemanya... Explica'ns una mica el perfil, perquè tots ens imaginem, doncs sí, aquella dona doncs, diferent, solitària, potser vídua, potser... Però anem a fer un perfil més acurat i explica'ns una mica el perfil d'aquestes dones...
Sí, no, al respecte del perfil social, socioeconòmic,
sí.
de les dones acusades per bruixeria, bueno, parlaríem de totes les persones acusades de bruixeria, des de el que vindria a ser principis del segle XV, que és quan comencem a trobar la construcció del crim pròpiament de bruixeria, fins a la fi de la cacera de bruixes, ja al 1700, parlaríem doncs del segle XVIII, s'han donat moltes dades. Hi ha gent que a vegades fa servir hiperbòlicament la paraula milions. La xifra estimada serien unes 110-150.000 persones processades en tota Europa, de les quals unes 60.000 foren finalment condemnades a mort. Clar, no estem parlant de condemnes lleus, tot i que en el segle XIV sí que trobem condemnes lleus. D'aquestes, és cert que un 85% dels processos dels quals es té registre parlaríem de dones. El perfil és estereotípic. és el que ens ha arribat fins a dia d'avui. De fet, aquí traslladat hi ha Antoni Pladevall, quan estudiava la cacera de bruixes de les comarques centrals, sobretot d'Osona, aquí a Catalunya, hi ha una frase que reprodueix que era bastant al·locutòria de com s'iniciaven els interrogatoris. I era, digue'ns quines viudes eren amb tu.
Quines viudes?
Digue'ns quines viudes eren amb tu.
No sí, preguntava, ja els posaven categoria quasi bé, no?
Correcte, no era digue'ns quines bruixes, no digue'ns quines viudes eren amb tu. En la major part dels casos sí que és cert que el que s'observa i s'evidencia de la documental processal d'aquest tipus de causes són dones al marge, que diria Ivette Aroles en un llibre que té ella, però sí, dones separades per un motiu o per un altre. Ja foren viudes, ja foren perquè eren estigmatitzades, perquè eren infamitzades, perquè hi havia infàmia sobre d'elles, però no tenien per què ser la típica imatge bruixesca de Hansel i Gretel, de la dona que vivien a la cabanya al mig del bosc.
Plena de berrugues.
Correcte. Sí. Ni tampoc eren lletges, tot i que tampoc entraríem aquí, no? La bellesa és de caràcter subjectiu. Però sí que aquest estereotip de saviesa de dona que viu als boscos, coneixedora de sabers mil·lenaris de caràcter pagà, és una qüestió que ha estat molt criticada per part de la historiografia i dels estudis de gènere en les darreres dècades, dient sí i no, sí que trobem casos, sí que tenim remeieres, però no es donava tant. Era més ser l'objecte de la difamació i de la infàmia per part dels teus veïns.
Ostres, allò que dèiem, eh? Que era pitjor si el teu veí o el diable, no?
Inqüestionablement. Probablement visquessin junts.
Sí. Sí, sí. Bé, un altre aspecte important és com la por col·lectiva i la pressió social feien expandir la cacera de bruixes, ens deies, de poble en poble. La tortura funcionava com una eina en aquest procés. Què ens en pots explicar d'això, Laura?
La tortura era la gran eina. Aquí s'hi conjuguen diverses qüestions, perquè també hi ha el rol estereotípic i malentès de com va actuar l'Església i la Inquisició dins dels processos per bruixeria arreu d'Europa.
És el que primer que et ve al cap, de fet, no?
Absolutament. Dius, bruixes, Inquisició.
Sí.
Automàticament. I no va ser així. A més, també hi ha l'altra gran amalgama, tot i que sí que la tortura, el turment, del qual parlaríem de caràcter judicial, és una constant dins d'Europa, perquè entra dins de la maquinària processal de l'època, però el que m'agrada a vegades diferenciar, la cacera de bruixes no és una gran amalgama de tot, no és el mateix la cacera de bruixes catalana que la d'Alemanya, que la italiana o fins i tot l'anglès. Els anglesos, a més, comencen ja molt entrat, el procés d'Alice Kay Tiller del segle XIV, bueno, 1300 més o menys, però ja no tindríem fins a les grans lleis dels Tudor, que no començarien. O sigui, per tant, no estem parlant del mateix. El que sí que ens trobem amb el tema del turment és que ve annexionat o forma part dels grans canvis judicials de la tardana edat mitjana, de la baixa edat mitjana. I, per subsumir-ho molt ràpid, fins aleshores, fins al segle XIII, parlem d'un sistema judicial de tipus romà, en el qual tu, el teu acusador, havia de demostrar que tu eres el culpable. I tu parties de la idea que eres innocent, una miqueta com el nostre principi d'innocència nostra, actual. Però, amb l'auge de les grans heterodoxies cristianes, càtars, valdesos, per poder provar que aquestes persones eren culpables d'heretgia, es produeix un canvi absolut en el sistema judicial. I des d'aquest moment ja no ets innocent i t'han de demostrar culpable, sinó que ets culpable per infàmia, és a dir, si el riu suena agua lleva, que diem nosaltres,
sí,
era la gran
sí.
idea, i havies de demostrar-te innocent durant el procés. Quina era la gran prova de càrrec? La confessió. Com aconseguim que una persona confessi quan no vol confessar? A través del turment. Situant-lo en una situació que és pitjor fins i tot que la pròpia sentència.
Clar. Perdona, però aquest turment, si no tenies turment, crec que també acabava fatal l'assumpte.
Bueno, l'esperança i els resultats no acabaven de ser gaire propicis per ningú en aquest moment. Però sí, de fet, a més, es podia repetir la tortura.
Es podia repetir?
Es podia repetir. te la fem una vegada, no confesses, d'acord, descansa i passem. De fet, si no vaig errada, l'Eulàlia, la Jerònima i la Violant, que són les bruixes d'aquí de Castellà de Vallès, crec que van ser sotmeses a... Mira, de fet ho teníem per aquí, 5 o 6 dies de tortura.
Mare de Déu, quin horror.
Clar, amb això confesses el que faci falta.
El que
falta,
sigui, sí, a més a més, tenien de dir més noms, no? Em sembla, no?, quan comentàvem...
Correcte, era una de les peticions. A més a més, si es revisen els processos, no d'aquí a Catalunya, sinó d'Aragó o de la zona de l'Aburt, tota l'àrea pirenaica, hi han moltes similituds. I això desprèn, i la historiografia està d'acord, en que eren confessions dictades. No és veritat que tu anaves amb el diable i us reuníeu en un clam amb aquestes dones i que ballàveu i us untàvem ungüents? I llegeixes, per exemple, la confessió de la Violant d'aquí de Castellà, diu, jo no en sé res i estic tan neta d'això com el dia que vaig néixer del ventre de la meva mare.
5 dies.
Wow.
És a dir, aquestes dones van aguantar el que no està escrit.
Clar. La mesura més habitual en aquests casos era et pengem, t'estirem, de braços i de cames, i si no hi ha manera, t'anem afegint pesos, perquè cada vegada faci més mal.
Això, oi que surt al llibre?
Sí.
Sí.
Sí,
imagina't,
sí.
Anar desarticulant, és algo. Escolti, per què se centra tant a Catalunya, a part de Pirineus? Hi ha algun motiu concret per...
Aquest és, clar, és un dels grans interrogants. Aquí, i aquesta és una de les hipòtesis de les tesis que jo mateix estic desenvolupant a la tesi doctoral, que l'estic finalitzant en aquests moments, és que s'ha detectat que els primers grans textos legals sobre la bruixeria comencen el que li diem a l'arc franco-alpí, en zones pirenaiques. Aquí a Catalunya, i és curiós perquè això ho comentàvem... ja no sols aquí a Catalunya, sinó a nivell de tota Europa, el primer testimoni documental de la inclusió del crim de bruixeria en un codi legal el tenim nosaltres, el comtat de Pallars.
És que som sempre els primers, oi?
Sí, amb tot lo bo. Amb tot lo bo. Doncs el llibre Els privilegis i els costums de les Valls d'Àneu, dictat a Esterri d'Àneu, és una compilació del 1408, incorpora un seguit de pàgines del 1424 del comte Arnau Roger IV, on es fixa el crim de bruixeria per primera vegada. I sí que és cert que anteriorment, al 1424, no trobem codificacions, però a partir d'aquí comencen a sorgir tot en zones del Pirineu. I el gran desplegament inicial vindria a fer una miqueta aquí a Catalunya com si fos un con invertit. Comença pel Pirineu i va baixant mica en mica. Sí que és cert que a les Terres de l'Ebre i a Tarragona trobem processos per bruixeria, sobretot els iniciats pel caçador de bruixes Joan Malet, a Flix, de Flix, era ell, que hi va haver bastant nombre, però sí que començaria pel nord. Clar, el desplegament, pensem que eren zones de fronteres naturals, de gran traspàs de persones, de mercaderies, les grans vies de connexió, defensa de fronteres. Entrarien moltes variables que no trobem, per exemple, les zones del Pla, com serien el Bages o Osona, encara que sí que és cert que durant el segle d'or de la cacera de bruixes, que li diem els 1500-1600, sí que hi van haver processos.
Els caçadors també eren endivinaires, no? O com anava això?
Tenien diversos noms.
Perquè també Déu-n'hi-do, no?
Oportunistes també podria ser un sinònim, un adjectiu.
I si no els sortia bé, no, també els castigaven o no?
Com podia demostrar ell que deia mentida?
Clar, és que tela no.
Ens movem dins d'un entorn de convicció. Si jo estic convençut que tu ets bruixa i despleguem tot el procediment per demostrar que ho ets, qui em diu a mi que l'endevinaire m'està mentint quan ell les està detectant i venim d'una tempesta, no? El que parlàvem de l'any del diluvi, la petita edat de gel. Clar, però això no és una qüestió actual. Els tempestari, que eren el nom que rebien els mags, bruixes i bruixots capaços de convocar tempestes, ja venen de Roma. Estaven penats al codi teodosià.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí. Laura, de fet, ara que comentes això de la petita edat del gel, clar, aquest moment de màxima persecució de dones acusades de bruixeria apareix justament en aquest període del que es coneix com la petita edat del gel, baixades brusques de les temperatures, moltes pluges, sobretot el 1717 parlaves de l'any del diluvi, com coneixen els cronistes. Aquesta por col·lectiva envers aquestes dones neix justament amb aquest canvi climàtic. Creus que sense potser aquest canvi climàtic no hauria existit la caça de bruixes? Explicaries...
Per mi és un agravant com qualsevol altre. En el moment en el qual apareix la codificació de les valls de neu, també hem tingut l'home l'any primer.
Clar.
Hem tingut la mortalitat dels infants.
Amb la peste...
Amb la pesta, exacte. La segona onada de pesta, clar, tenim la de 1348, que és la més coneguda, però és que amb posterioritat tenim la mortalitat dels infants, el 1362-1363. I moren molts nens i trobem que hi ha molts processos d'infanticidi contra les bruixes. La por de que pogués haver-hi alguna causa que afectés els menors o els més vulnerables. Estem en un entorn rural on era de fàcil accés a substàncies de caràcter tòxic que poguessin provocar dany a algú. És veritat que les afectacions climatològiques, però no són només una qüestió de tot el... Clar, tots els canvis que els paleoclimatòlegs, m'atreviria a dir, parlaven, no?, de les grans erupcions volcàniques de l'època del 1500, dels canvis de a nivell solar. És que hi ha una gran conjuntura, però és que ja ho havíem tingut abans. Aquests càrrecs ja s'havien anat mantenint i al final convergeixen en l'estereotip de la bruixa capaç de provocar aquests greuges als seus veïns i als seus conciutadans.
Ho trobo perquè, clar, quan bruixes benzineres, remeieres... Doncs clar, per exemple, el tema de les remeieres és una cosa que ve molt, molt ancestral, molt anterior. És a dir, i que no hi havia, com tu has començat a parlar, a partir de quin moment es fa evidència de les bruixes, no? Però molt abans el tema, per exemple, de les remeieres ja existia. I això com hauria evolucionar? Això és una pregunta que, veus, ara m'ha vingut al cap. Sí. De remeiera, que la gent anava i li confessava, no, més ben dit, li preguntava què em puc prendre, o fins i tot per poder avortar, o per poder quedar-me embarassada, no? I tot això esdevé, a poc a poc, amb el tema de la bruixeria. És molt curiós,
És curiós.
Un canvi de torna, d'alguna manera, no?
Clar. El tema dels verins ja el trobem en tradició romana. Clar, me'n vaig al principi perquè és com... És necessari veure, no?, en quin moment la societat li preocupa aquesta qüestió. Als anys 300 trobem l'ex Cornelia de Sicaris et Beneficis, que castigava precisament el fet de donar verins i provocar la mort per mitjà de verins. Una qüestió que els furs d'hispans de l'edat mitjana també recullen. I era agreujat, o sigui, era un assassinat grotesc i nefant, un crim nefant, que li deien a l'època. I clar, trobem el tema de l'avortament. Jo et donc aquestes substàncies perquè tu puguis avortar. A Roma mateix, l'avortament, el provocat, era un atemptat contra l'home, contra el marit, no contra la dona, perquè era un dany que se li causava a ell a través de la dona. I són idees que es van mantenint. L'estatus jurídic de la dona en aquella època estava sotmès al de l'home. Qüestió que es mantindrà fins ben entrat al segle XX, o sigui, no parlem d'una cosa estrictament medieval. I, clar, era molt més senzill poder disposar, no? Si ens posem en el moment, en la situació d'aquestes persones del 1400, del 1500, del 1600, era molt més senzill poder disposar de substàncies,
clar,
de plantes, per poder causar mort. I era fàcil d'amagar-ho. I molt difícil,
clar,
de demostrar-ho.
I suposo que també al·lucinògens, bueno, pots comptar, no?
De tot tipus, clar, comadrones, remeieres... clar, era...
Sí, sí.
Del que disposaven. A més, estem en un moment en el qual la medicina, no, el que nosaltres entenem per metges actualment, només estava a disposició de la cort.
Clar.
Les persones havien d'acudir, doncs, al barber cirurgià, al cirurgià...
De por. Sí. Bueno, vam entrevistar... Ara m'ha vingut al cap, Quim, la Natàlia,
sí,
Cerezo.
Sí.
Que en el seu llibre, que és quan van haver els aiguats, el 62, sí, no? O... Sí. I crec, si no vaig errada, de que és novel·la. la part que ara dic, no? Que les dues amigues se'n van a Sant Feliu del Racó perquè hi ha una remeiera que vol, pot fer un avortament. Que després ella ens va dir, no, no, desconec si hi havia una... Clar, Sant Feliu del Racó està aquí a la cantonada, vull dir que realment en allà també ella ja deixa anar. No sé si tens alguna curiositat del llibre o del, de les dones aquí de Castellar del Vallès. No.
No, les de Castellar és una seqüència de Bola de Neu, en realitat. Acaba arribant la cacera de bruixes a Castellar el 1619. De fet, el 25 de novembre és quan trobem la primera actuació per part del tribunal, arrel d'un procés que té lloc a Terrassa. I per aquesta seqüència que comentàvem al principi de i digue'ns quantes més eren amb tu, o digue'ns quines bruixes eren amb tu, perquè aquí es genera el terror, no?, que hi pugui haver aquest aplec diabòlic, aquesta secta de monolàtrica, que anaven en contra de la cristiandat, de caràcter herètic, tot plegat, no? Doncs comencen a Terrassa, de Terrassa per confessions, se'n van a Caldes.
A Caldes, esclar, és que tot plegat.
I de Caldes, de les quals tenim 13 dones processades a Caldes.
Uau. Molt, 13.
13 són molt. Moltes, donat el volum poblacional del moment. Arriben aquí a Castellà, perquè es diuen el nom. I hi ha una sincronia també d'ubicacions on es deia que es reunien aquestes dones. Apareix molt el Pla de l'Aguilar, el Farell.
El Farell, sí, clar.
Més enllà del Farell, és veritat que us reuníeu i que allí ballàveu amb el diable i que us untàveu amb ungüents.
Clar, sí. A més, Caldes, que té les aigües termals, que clar, ja hi haurien ser, és evident, no? Alguna força telúrica, perquè diuen que Caldes té un subsol de possibles terratrèmols petits, si que n'hi ha hagut, no? És molt curiós tot això, eh?
Arriben fins aquí, i això, doncs, la rotonda d'aquí a l'entrada ens ho recorda, però estem parlant de la Jerònima Muntada, de l'Eulàlia Oliveres i de la Violant Carnera, a les quals també una d'elles estava casada amb un francès.
Ah.
I crec recordar, aquí potser m'equivoco, que eren segones núpcies. I el procés és curiós perquè té lloc al Castell de Castellà.
Oh!
Ostres!
Castell de Castellà.
El Clasqueri?
Sí.
Ostres, tu!
Sí, sí.
Potser hi haurem d'apropar-nos a veure què... Sí. Bueno, l'arxiu històric podríem mirar, no? És interessant, clar.
Hi hagi informació.
Sí, tant.
Aquí... A Sabadell hi ha documental.
Sí,
dels processos, sí.
Molt interessant.
Sí. Les van condemnar aquí a Castellà?
Se les enduen a Sabadell.
A Sabadell.
A Sabadell, on a Sabadell també teníem un endevinaire d'aquests caçadors de bruixes que es comença a moure per la zona del Vallès. I els hi diu, sí, sí, porteu-les cap aquí també. O sigui, no sé si, no recordo ara si estava vinculat directament, però la qüestió és que acaben a Sabadell, i deixa'm recordar-ne el nom, a l'hostal de...
Ai... L'Urpi.
No. No, l'Urpi no. Ara no hi recordo el nom. Ara no hi recordo el nom, però
Ho posa al llibre, ho posa?
No, aquí no, estan a les actes.
L'Urpi no, estigueu tranquils. Aquí, de fet, en el llibre de l'Agustí Alcoverro, El judici a una bruixa catalana, l'endivinaire és un senyor que menja molt.
Sí.
Abans no es decideix gratis menjar, gratis l'hospedatge, vull dir que era gent que se la sabia muntar molt bé la vida, realment.
Sí, sí, tu dius, uns vividors.
Uns vividors.
I amb molt mala consciència.
Clar, a
més.
Perquè,
clar, que dictaven a dit, és a dir, a l'atzar podien condemnar.
M'atreviria que més que de l'atzar s'aprofitaven de la situació del poble, no? Posem-nos ara actualment.
Sí.
Clar, és... X dona ha fet tal cosa. Ui, t'has enterat? Això, més, això és molt de poble.
Anava a dir-te...
Això és molt de poble. Saps que la de cal tal s'ha vist amb no sé qui? Saps que la de cal tal...
No cal anar gaire lluny,
ha anat amb el diable? Sí. Saps que renega de la santa i de tots els sants del paradís i prenen com a per empar el protector i senyor el dimoni i l'adoren i el reverencien? Això ho estic llegint aquí directament del procés. Clar. I anem fent l'olla més grossa. Clar. A més, amb el tema dels delators van tenir un paper molt important els nens. Ah. Perquè aquí també és època de predicació, tenim els grans predicadors, Vicent Ferrer, els dominics, el tema de la predicació antibruixesca és molt de caràcter dels dominics, no? I clar, els nens anaven a l'església i les bruixes són perilloses, us segrestaran més nens. Dius, però si jo sóc víctima, si se m'emportaran volant a llom d'un cabró i després em faran sopetes de mi, no? I clar, deien, ostres, aquella dona que va sola, que m'han dit que és perillosa, que tal, ja l'assenyalaven. I aquí és el que comentava al principi,
clar,
bola de neu.
És un bulo, no?, d'anar fent, d'anar fent. I escolta, una pregunta, potser, per anar acabant. Actualment, a veure, això va per tots dos una mica, eh? Com a llibreter, vens llibres de, així, esotèrics, per dir alguna cosa, i a la Laura, no?, una mica,
sí?
Què tenim avui en dia? Perquè jo crec que també n'hi ha ara de bruixes, encara que no es facin dir bruixes, o gent que creu en alguns, no sé com dir-ho, aspectes, doncs sí, esotèrics, de dir, m'han fet mal d'ull, o jo sí que he sentit a dir, mira, posa això al congelador, o punxa-li un ull, jo què sé, ara m'ho estic inventant perquè jo no ho he fet mai, però sí que és veritat que ho he sentit. A veure, digueu-me coses d'aquestes, va aquí.
A veure, com a llibreter,
això,
si et sembla, Laura, començo perquè és que el... diria que és dels llibres més venuts a les llibreries, és l'autoajuda, els llibres esotèrics, i això també va amb molta relació amb els temps en què vivim. Temps complicat, saps? Podem trobar d'incertesa, doncs, evidentment, la gent intenta recórrer a alguna ajuda que li permeti, doncs, veure l'horitzó, potser que vinguin temps millors. És, clar, aquí potser els psicòlegs et dirien, vigila, perquè potser això encara pot ser pitjor, llegir aquest tipus de llibres, ja que et poden donar unes perspectives que no siguin les...
Interpretacions que no són.
Sí, exacte.
Perquè allò del pèndol... Bueno, és que jo et dic una cosa, ara em vaig comprar un anell fa, no diré on, però em vaig comprar un anell d'una... A mi m'agraden molt els minerals, però bueno, m'agraden perquè m'agraden, no perquè... I la senyora va agafar un cuenco de metall, va posar l'anell a dins i clar, saps allò que dius? Perdó? O sigui, no, vaig callar, vaig pensar, no l'interrompeixis. Però va dir, ara ja el tens net. Ah, dic, molt bé. Me vaig anar a casa tota contenta amb l'anell ben net. Vull dir que... I això sí que és veritat que vas sentit a dir, posa-la sol i serena durant dos dies, la sala sota el llit, i això, aquestes coses les he sentides. Dius, ostres, i això estem parlant d'ara, eh?
Sí.
Vull dir que no...
Però, bueno, me'n recordo quan vam començar, inclús parlant amb les primeres novel·les a la prehistòria.
Ah, sí,
que la
Well.
Ja,
sí.
Exacte, la màgia ja hi és present.
Sí, ja hi és present, la bruixeria. Bueno, sí, remeieres...
Molt humà,
sí,
no?
Sí.
Vull dir, necessitem aquest aspecte no visible i que també, doncs, ens ajuda també a enfocar el futur i més enllà, també per entendre la mort, no? Aquest món no visible, doncs, que també ens pot... No sé com ho veus, Laura...
No, a nivell d'espiritualitat, res a dir, perquè al final estem parlant de dissidències, no? O sigui, ho torno a l'època i ho trasllado a l'actual. Qualsevol cosa que s'allunyi d'un pensament genèric ja ho portaríem cap a altres bandes a nivell de persecució i tal. Comparteixo el tema de la recerca de tipus espiritual i d'escalf en moments complexos com són en els quals ens trobem. I m'ho emporto cap a la vessant criminal, que aquesta és la meva.
Sí.
Absolutament. I tant que tenim greuges per màgia i crims per màgia. Bueno, de fet, que ho comentàvem, la idea de que la nit de Tots Sants i nits anteriors, les protectores d'animals prohibeixen l'adopció de gats negres.
Ostres.
Perquè encara tenim pràctiques de tipus ritual i més... d'orientacions d'altres zones, sobretot de tipus llatinoamericà, i als col·legis d'advocats arriben sol·licituds. Alguna arriba del tipus de m'han fet màgia negra, necessito un advocat perquè X familiar meu em vol mal. O assassinats rituals sempre s'han tingut d'una manera o d'una altra. L'espiritisme i les mediunitats del segle XIX no ens queden tan lluny.
No.
I més, si ho correlacionéssim, no?, que comentava el Quim, aquests moments complexos, els grans mèdiums, la Ouija, l'aparició de tot plegat, ens situem en context de les grans guerres, grans pèrdues. Per tant, necessitem alguna cosa que ens connecti en aquests mons per acceptar la mort d'una manera o d'una altra, també potser seria al final el tema.
I de fet, aquest no desconeixement, però aquest misteri, aquesta aura que genera tot això que estàs explicant, encara fa més, no una morbositat, però una sensació de dir, a veure, fem això, a veure què ens dirà, provem de fer allò altre, doncs mira, jo vaig anar una vegada a tal lloc i em van dir que el meu avi estava sentat al costat, no? I hosti, llavors hi ha la part suggestiva, no? Jo notava que hi havia una presència. Clar, no, això és veritat, tens raó. Quim, de totes maneres, hem d'anar acabant. Com sempre, ens has de presentar la darrera novetat literària. Sí. A veure què ens dius.
Us parlaré d'un premi.
Quin?
Un que es diu Eilen, retrat de matrimoni.
Eps, cuidado, no confonguem amb el de Magui...
No, de Magui O'Farrell.
Ah, anava a dir,
aquest és Eilen.
Vingut?
Eilen, retrat de matrimoni, que està escrit per Miquel Berga i que ha estat guanyador del Premi Joanot Martorell el 2025. L'any 1935, Eric Blair, un jove escriptor anglès que ja signa com a George Orwell, coneix en una festa una divertida noia irlandesa, que és poeta, Eily O'Shaughnessy. És brillant, intel·ligent, una mica descarada i té molt sentit de l'humor. L'Eric es queda immediatament captivat per aquesta noia i l'any 1936, al mes de juny, es casen. I al desembre, ell es trasllada a Barcelona, convençut que la gravetat del moment exigeix lluitar contra els feixistes. És l'esclat de la Guerra Civil. I l'Eilen hi anirà uns mesos més tard, quan la ciutat ja s'ha convertit, doncs, en una ciutat perillosa, niu d'espies... Bé, aquest és el context en el que neix aquesta novel·la, una novel·la molt recomanable, i on hi cristialitzen dos obres que seran capdals en George Orwell,
sí,
que és Homenatge a Catalunya i la rebel·lió dels animals.
Ara farem una pregunta per tancar a la Laura. Va haver aquella resolució al Parlament de Catalunya el 2022 per reparar la memòria de totes les dones que justament la Laura ens ha estat explicant.
Clar.
Llavors la pregunta és, era necessària aquesta resolució?
Probablement mentre elles fossin vives.
Seria, és veritat.
Perquè, a veure, nunca es tarde si la dicha es buena, no? Que és el que diríem. Un bon reconeixement, un posar sobre la taula una realitat que durant molt temps va estar sota l'alfombra o fins i tot que generava aquesta morbositat, no? Que sí que ho trobem en els processos per bruixeria, que és, i què els hi van fer? I les van cremar, no?
Clar,
Joana
sí,
d'Arc,
sí, sí, sí.
A tothom li interessa al final, si t'ho fixes, no? És què va passar, la van cremar. Arriba tard? Sí, perquè elles ja no hi són. Però,
clar,
mirem a futur. Sí. Important, necessari, recordar. Per això fem història.
Memòria històrica. Bueno, doncs molt bé, Quim, només ens falta que ens diguis també, en el Club de Lectura, què farem.
El proper serà el 25 de febrer.
Molt bé.
Com ja sabeu, a la llar del llibre, i parlarem de la novel·la d'Alfred Bosch, Escolta, Safarat. Parlem d'una minoria.
Però bé, també l'Alfred.
Els safardites, exacte, ens acompanyarà l'autor.
El safardit, és molt interessant tractar tot el tema dels jueus, perquè déu-n'hi-do el que pot esdevenir en aquesta conversa.
Com ens parlava la Laura, una altra minoria també perseguida al llarg de la història.
Molt bé, moltes gràcies, Laura, per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ens ho hem passat molt bé.
Molt, i hem après molt.
I tant, com sempre.
Gràcies.
Fins la propera.